Són les 9 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui, que és Mare de Déu d'agost, segurament és el dia més festiu de l'any. És extra festiu, perquè s'ajunten tots aquells que ja estaven de vacances, aquells que tot just comencen, i tots aquells que, o bé perquè s'organitzen així, o bé perquè els toca, estan treballant aquestes setmanes, però ara estan fent uns dies de pont. De fet, avui, ja ho sabeu, és el dia de l'any en què coincideixen més festes majors al país. És festa major en una vuitantena de pobles i ciutats de pràcticament qualsevol punt de Catalunya. I fins i tot en dies com avui, en què pràcticament tot el país està de festa, els de la ràdio també hi som, perquè la ràdio sempre hi és, passi el que passi. I a més, és que fins i tot en 15 d'agost continuen passant coses. Per exemple, d'aquí tot just una hora arrenquen les semifinals del Mundial Femení de Futbol amb una selecció plegada de jugadores del Barça que està fent història. Està fent història la selecció, que mai havia arribat tan enllà en un campionat del món, però també està fent història tot el futbol femení, que està acumulant unes xifres d'espectadors durant tot el Mundial que són absolutament estratosfèriques. Això serà d'aquí a una hora i n'estarem molt pendents durant tot el programa, però és que d'aquí 48 hores tot just hi haurà la primera gran batalla política després de les últimes eleccions. Mai abans havia generat tant d'interès una sessió de Constitució de les Corts Espanyols. La política pot arribar a fer molta mandra. Molta. Però és cert que aquest dijous pot ser un dia bastant trepidant, d'aquells que val la pena seguir minut a minut, perquè tot es decidirà a ultimíssima hora. Serà pràcticament com un recompte de nit electoral. Dijous farem un desplegament especial per seguir-ho. Des de les 9 en punt del matí, aquí al Món RAC1, fins quan calgui, amb enviats especials a Madrid, analistes, tertulians i, esperem, els principals protagonistes del dia. Per tant, això no s'atura i els de RAC1 hi serem. Aquesta ràdio hi és quan passen coses, però també, i sobretot, hi és quan se la necessita.
El que volíem era ajuda, no volíem entrevistes de cabina ni res. Volíem ajuda, ajuda, ajuda. I RAC1 va ser l'única persona que, a part d'entrevistar, ens ha ajudat i s'ha implicat fins al final. I el nostre contacte ha sigut el senyor Jordi Balaguer.
El Jordi Balaguer, el productor del Món RAC1 aquest estiu, que ha fet una feinada enorme, ha fet una feinada bestial aquests últims dies, en contacte permanent des de fa una setmana, a qualsevol hora del dia, matí, tarda, nit, matinada, en contacte amb aquests turistes atrapats a Etiòpia. El viatge accidentat d'aquest grup de catalans ha generat debats molt intensos i cadascú tindrà la seva opinió, però hi ha una cosa que és indiscutible. Aquesta gent es va trobar en ple conflicte armat, sense cap certesa de què podia passar amb ells, i van haver de recórrer als mitjans de comunicació, a la ràdio, per fugir d'allà, perquè les administracions no responien. Perquè sí, perquè la ràdio es faci, des d'on es faci, és servei públic. Són les 9 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Embúbio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 15 d'agost del 2023.
I fins a mig matí encara s'escaparan alguns ruixats, gotellades, també algunes tronades. Després farà més sol i la calor tornarà a ser intensa a l'interior, amb moltes màximes a prop dels 35 graus. A la costa es mantindrà l'ambient molt xafogós i el vent, això sí, ja no bufarà amb tanta insistència com ahir.
I pel que fa al trànsit, matí relativament tranquil. Ara mateix el Servei Català de Trànsit registra només dues incidències. A l'AP7, una avaria provoca 1,5 km de circulació intensa. En concret, és el seu pas per Sant Cugat del Vallès en direcció Girona. I a Pallejà, a la B24, la carretera està tallada per un accident en sentit Vilafranca del Penedès. De seguida, ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem d'en quin punt estan les negociacions per la presidència de la mesa del Congrés, que, recordem, es votarà d'aquí a poc més de 48 hores, i el més calent de debò, encara és a l'aigüera, però abans, a aquesta hora, estem molt pendents de l'incendi que es va declarar ahir a la tarda al Rosselló, a la Catalunya Nord. Fa menys d'una hora, els bombers l'han pogut estabilitzar, després de, com a mínim, més de 500 hectàrees arrasades en molt poques hores. Unes flames que ahir a última hora de la tarda van arribar a tocar de zones habitades, com els municipis de Sant Andreu de Sureda, Palau del Vidre i Argelers. De fet, en aquesta zona es van haver d'evacuar tot d'una, més de 3.500 persones de 4 càmpings. També van desallotjar una trentena d'habitatges i algunes cases, i fins i tot un centre comercial, que han quedat completament calcinats. Més de 600 bombers hi han estat treballant tota la nit. Per conèixer quina és l'última hora d'aquest incendi, que ja està estabilitzat, recordem, per tant, bones notícies. Les informacions que arribaven ahir al vespre eren molt preocupants perquè les flames eren molt virulents, bufava el vent i era molt preocupant la situació i perillosa, però recordem, aquesta hora del matí, incendi estabilitzat, bones notícies, anem cap a la Catalunya Nord, allà hi tenim a Argelers, concretament la Sandra Florença.
Les persones desallotjades dels 3 als 4 càmpings han pogut tornar-hi. Els bombers, de tota manera, encara demanen a la població que s'aparti de la zona i que permetin aquest accés perquè així puguin treballar perfectament bé els equips d'emergència. El vent tampoc empeny tan fort, per tant, sembla que aquest foc que crema des d'ahir a les 4 de la tarda està estabilitzat, com comentem. Els bombers l'han pogut frenar, d'aquesta manera no arribi i només s'ha quedat a pocs metres de la frontera. La prefectura ha destacat que no hi ha víctimes entre la població civil, tot i que 17 bombers han resultat ferits, sobretot per inhalació de fum.
Gràcies, Sandra. Sobre l'origen del foc, les autoritats locals no descarten que hagi estat originat de forma intencionada, expliquen que han tingut alguns petits incendis en els últims dies i que això els fa sospitar que hi podria haver algú al darrere. Tot plegat en un incendi que va començar cap a les 4 de la tarda en una zona entre Sant Andreu de Sureda i Argelers, a poc menys de mitja hora de la frontera amb Catalunya i molt a prop de la Serra de l'Albera. Doncs bé, ja que hi som...
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
El temps ajudarà que els bombers puguin rematar la feina?
Sí, milloren les condicions amb menys vent, com explicaven des d'aquesta zona de la Catalunya Nord. També la temperatura de matinada al voltant dels 18-19 graus, ara això sí, entre els 22 i 23, per tant, la humitat tampoc no és molt baixa. Bones condicions que mica en mica han d'anar millorant. No s'han de repetir les ventades d'ahir, un vent del sud que en tot cas mantindria doncs, el foc en aquesta zona. No l'enviaria en altres zones de muntanya, espais naturals, com la Serra de l'Albera, que es troba molt a prop també de la frontera amb Catalunya, sinó que en principi doncs, també amb aquestes notícies d'estabilitzat ens fa ser optimistes. La meteorologia avui no ha de complicar l'extinció d'aquest foc perquè el vent, insistim, no ha de bufar amb tanta força i la calor també afluixarà una mica. La temperatura al migdia pot voltar més aviat als 32-34 graus que ahir en alguns punts de la demarcació de Girona i fins i tot del departament dels Pirineus Orientals s'arribava als 35, o sigui que menys vent, una mica més d'humitat respecte ahir amb aquests núvols que tenim, amb alguns ruixats fins i tot que es poden acostar a mig matí i sense grans calorades a la vista.
I al Principat, quin temps ens espera per avui?
Aquí a Catalunya, al conjunt del país, tranquil·litat, amb sol, però ara de bon matí tenim, és veritat, algunes tronades, alguns ruixats, gotellades, res, molt poca cosa, són passatgeres aquestes precipitacions, però sí que han sorprès de bon matí amb uns trons, ara mateix, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, en alguns barris ha fet un ruixat amb bastones de sol, poca cosa, no és un dia de paraigua, ni molt menys, s'han d'anar esqueixant aquests núvols, cada cop, doncs, més estones de sol, tranquil·litat, amb una mica de vent encara en trams de la costa, però res a veure amb les ventades d'ahir, una mica de situació marítima complicada mar endins, a les platges més tranquil·litat, i de nou calor intensa. De fet, tota la setmana continuarem amb temperatures per sobre del que tocaria, per tant, calor intensa a l'interior, xafogó molt marcada a la costa, venint d'una nit pesada per descansar, sobretot, de Barcelona cap al sud, a Ponent, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, moltes mínimes, al voltant dels 24-25 graus, tenim avís de calor nocturna, i la propera nit encara costarà de descansar en aquestes zones, amb perspectives que demà dimecres, dijous, divendres continuem parlant de sol i d'algunes nuvolades que poden deixar algunes gotellades i potser algunes tronades a la tarda al Pirineu, però no parlem de pluges importants a la vista com convindria, per tant seguirem esperant i seguirem suant també perquè hi ha calor per
ai, sí. Gràcies, Martí.
Fins ara. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Tienes una oferta. Te la mejoramos.
Olmos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Per cert, segons l'Agència Catalana de Notícies, última hora, l'incendi del Rosselló a la Catalunya Nord, que us explicàvem fa tot just 3 minuts, que havia estat estabilitzat, ja està controlat. Els bombers han aconseguit controlar-lo, per tant, un pas més ja cap a poder acabar amb aquest foc. Per tant, molt bones notícies que arriben des de la Catalunya Nord, i on no estan rebent tan bones notícies, de fet, tot el contrari, és exactament l'altra cara de la moneda, és a Hawaii. Els grans incendis dels últims dies ja han provocat 99 morts. És l'últim balanç que han fet les autoritats aquesta mateixa matinada, fa poques hores, mentre els equips de recerca continuen buscant més víctimes mortals i també supervivents. El govern de la regió admet que només ha pogut buscar víctimes en un 25% de la superfície calcinada i que encara hi ha unes 1.300 persones desaparegudes. Són 99 morts, a hores d'ara, en una zona que és un quart, només, de la cremada. S'ha de revisar el 75% que queda, i de moment els càlculs de les autoritats és que hi ha 1.300 persones desaparegudes. És per això que reconeixen, des de les autoritats, que la xifra de morts augmentarà molt, tal com ha explicat aquesta matinada a la CNN el governador de l'arxipèlag, Josh Green.
No hi ha dubte que tothom descriuria el que estem veient com si una bomba hagués caigut a l'Aina. És una devastació total. Els edificis que tots hem gaudit durant generacions estan completament destruïts. La xifra de morts que tenim actualment augmentarà significativament.
That number is going to go up very significantly.
La zona més afectada, ara ho sentíem, és la ciutat de La Llana. Més de 2.000 edificis han quedat destrossats pels incendis i d'aquests gairebé 9 de cada 10 eren residencials. Els bombers també treballen ara per estabilitzar els focs amb dos grans focus actius. Un és a la mateixa La Llana, on el 85% està contingut amb gairebé 900 hectàrees calcinades, i l'altre és el de la illa de Maui, que és el més actiu i el més perillós a hores d'ara. Les flames ja han cremat 300 hectàrees i hi ha dues cinquenes parts del perímetre de l'incendi completament descontrolades. De fet, avui llegim al periòdico que els pagaments de les asseguradores per desastres naturals s'han disparat gairebé un 50% respecte a la mitjana de l'última dècada. Concretament, els fenòmens derivats de la crisi climàtica han provocat 109.000 milions d'euros en pèrdues. Es tracta de fenòmens com onades de calor o inundacions. Només aquest any, més del 70% de les pèrdues que han hagut de fer front les assegurances són per conseqüències provocades per tempestes i, sobretot, als Estats Units. I, mentrestant, aquí, els agents rurals mantenen avui l'alerta per perill alt o molt alt d'incendis a una vintena de comarques. Són l'Empordà, les Terres de l'Ebre, excepte el Montsià, el Camp de Tarragona, excepte l'Alt i el Baix Camp, el sud de les comarques de Lleida, l'Anoia, el Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Però almenys avui no hi ha cap parc natural tancat. Ara bé, el proper cop que sí que se'n restringeixin els accessos en aquests parcs naturals, els usuaris de Google Maps i d'altres plataformes com Waze o Wikiloc també podran saber-ho a través del mòbil. És una iniciativa del Departament d'Acció Climàtica que col·labora amb Google per incloure aquestes alertes en aquestes aplicacions de geolocalització. L'Ajuntament de Begur, al Baix Empordà, ha posat les primeres multes per ús excessiu d'aigua. Ja tenim aquí les primeres multes per consum excessiu d'aigua a Catalunya. En aquest cas, a Begur, al Baix Empordà. Són 40 sancions, alguns veïns que han fet servir més aigua del que toca. Fa unes setmanes l'Ajuntament va començar a fer seguiment dels comptadors i ara ha mogut fitxa. Són multes d'entre 750 i 3.000 euros. L'Ajuntament de Begur ha fet una llista amb els consumidors reincidents i ha monitoritzat més de 5.000 comptadors per detectar els pics d'aigua i aplicar, doncs, les sancions pertinents. Per evitar que això es repeteixi, també es posarà un sistema de reducció de pressió per fer baixar el consum a aquells que tornin a saltar-se el límit d'aigua. En cas que ho facin, també han dit que els afectats no tindran dret a cap indemnització. Tot plegat, atenció, ara que hem sabut que aquest juliol ha estat el sisè més càlid de les últimes dècades a Catalunya. Com a mínim, el juliol més càlid des de fa 80 anys, des que l'Agència Estatal de Meteorologia té registres. La temperatura mitjana ha estat de 24 graus. Això és un grau i mig per sobre de la mitjana d'entre el 1991 i el 2020. Durant els primers 7 dies de juliol, les temperatures van moure's dins la mitjana, però un cop es va deixar enrere la primera setmana, es van disparar completament. I arribarem a un quart de 10 del matí explicant-vos que Junts per Catalunya farà patir Pedro Sánchez fins a l'últim minut i portarà al límit les negociacions per la mesa del Congrés. De fet, els de Carles Puigdemont no decidiran a qui donen suport fins un parell d'hores abans de la votació, dijous mateix. La decisió, segons va avançar ahir el periòdico, ja ha pogut confirmar RAC1, la prendrà la plana major de Junts en una reunió extraordinària a les 8 del matí. Serà una trobada telemàtica blindada per un secretisme extrem i absolut, que és el que està, de fet, regnant en els últims dies. Des de Junts ja es va avisar. Les negociacions, els moviments, tot el que vingui per aquí serà en absolut secretisme, perfil baix. I ho estan complint. Fons del partit asseguren que la convocatòria va acompanyada d'una petició de màxima discreció a tots els membres de la direcció fins que no s'hagi consensuat el vot. En té més detalls el Cesc Giró.
A primera hora del matí, Carles Puigdemont es vantava a Twitter de fer créixer el nerviosisme a les files del PSOE, que acusa d'haver convertit les converses en una mena de subhasta pública. L'expresident piulava paciència, perseverança i perspectiva. Tres paraules que anticipaven el calendari d'infart que Junts ha escollit pel compte enrere cap a la Constitució de la Mesa. Jordi Turull va convocar a la direcció del partit a reunir-se telemàticament dijous a les 8 del matí, només dues hores abans que comenci la Constitució de les Corts. La convocatòria trenca parcialment setmanes de silenci les files de Junts, que demanen mantenir-lo fins al mateix dijous. Això Junts, Esquerra, tot i estar inicialment disposada a facilitar una mesa amb majoria progressista, fa gruar el seu suport al PSOE. Li demana, recordem, gestos amb el català al Congrés, que s'investigui l'espionatge en Pegasus i que es pugui debatre sobre l'amnistia. A diferència de Junts, però, fonts republicanes expliquen a RAC1 que a hores d'ara no tenen previst reunir la seva direcció abans de la votació.
Aquest paper decisiu de Junts, però, podria quedar diluït si Coalició Canària arriba a un acord amb el PSOE pel vot del seu únic diputat. En aquest cas, i si Esquerra acaba donant suport al candidat socialista, el partit de Puigdemont hauria de donar suport explícitament a la proposta del Partit Popular si vol frustrar els plans de Pedro Sánchez. Si es limités a votar el seu propi candidat, prosperaria la proposta dels socialistes. De moment, però, els canaris van rebre ahir un revés claríssim de PSOE, Sumar i Bildu. Els tres partits van rebutjar la seva proposta de donar la presidència del Congrés al PNB, assegurant que l'elecció ha de respectar l'equilibri de forces dintre del bloc, és a dir, que hi ha d'haver una presidència socialista. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Si el Partit Socialista creuen que la proposta dels canaris de donar la presidència del Congrés als nacionalistes bascos és un globus sonda enviat per Gènova. Ho defineixen com una ocurrència per la ministra i portaveu del PSOE, Pilar Alegria, i també per la nova portaveu de Sumar, Marta Lois. La presidència del Congrés ha de ser pels socialistes.
Ese apoyo que los ciudadanos dieron a las distintas fuerzas progresistas de una manera mayoritaria se tendría que haber traducido lógicamente en esta Cámara.
Queremos que en este país haya una mesa en el Congreso progresista y queremos un gobierno progresista cuanto antes.
I la portaveu de Bildu, Merche Aizpurua, ho té clar. No ha de ser pel PNB.
Como independentista, en mi opinión, no es algo que nos preocupe demasiado. Mi impresión es que ese tema no está sobre la mesa ni como posibilidad.
I vist el fracàs de la proposta, el Partit Popular també exclou els nacionalistes bascos i diu que té els seus propis plans per la presidència de la Cambra Baixa.
El periòdico, per cert, apunta que Pedro Sánchez ja hauria decidit el nom. Serà l'expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, en cas de que els socialistes aconsegueixin els suports que necessitin. Tot i això, fons socialistes descarten a RAC1 aquesta opció. La negociació per la mesa, però, és només un primer pas. Després caldrà negociar la investidura. En aquesta cursa, el Partit Popular vol fer valdre la seva victòria de les eleccions i pressiona el rei espanyol, Felip VI, perquè assenyali Alberto Núñez Feijóo com a candidat a la investidura. Tot i que no està garantida una majoria, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, assegura que els populars tenen més vots que el PSOE per sotmetre's a la votació.
Estamos en plena presidencia de la Unión Europea. Cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a votar. Estamos convencidos de que Su Majestad el Rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura y esperemos obtener los apoyos necesarios para constituir un gobierno que empiece a rodar cuanto antes.
Els populars compten en total amb 172 vots, a més dels de Vox i Unió del Poble Navarrès, també hi sumen el de Coalició Canària. Ells fan aquest càlcul, tot i que cada dos per tres van canviant els canaris la intenció dels seus vots. Per cert, a hores d'ara, a 48 hores perquè es constitueixin les Corts espanyoles, Alberto Núñez Feijóo encara no és oficialment diputat. Encara no ha recollit la documentació que l'acredita. Ho farà, en principi, demà al matí. És a dir, apurant. Més enllà dels pactes i de les negociacions d'última hora, les eleccions del 23 de juliol van deixar a l'aire algunes lleis, per exemple, l'aplicació de la llei de l'habitatge. D'altres estaven a punt d'entrar en vigor quan es va dissoldre el Congrés i el Senat. És el cas, per exemple, de la creació de l'autoritat independent per la defensa dels clients dels bancs. Sobre aquest tema, Carlos San Juan, l'avi de 79 anys que fa un any i mig va engegar la campanya Soc gran, no idiota, ha dit aquesta nit en una entrevista al 9C de RAC1 que ara, amb les eleccions, no té clar que la llei finalment vegi la llum.
La ley le faltaba una semana para entrar en vigor. Y en estos momentos pues tenemos una gran incertidumbre. Porque aunque digamos que siguiera el gobierno actual, puede diferirse porque hay que repetir pasos y ahora en el Senado hay otro partido político que tiene mayoría. En fin, ha sido una pena, una pena. Y seguimos luchando.
Per cert, que Demòcrates demana a Junts que engegui un procés de primàries per decidir quin candidat es presentarà a la Generalitat. Les dues formacions ja van concórrer plegades a les últimes eleccions catalanes del 2021 i també el 23J. I ara, el portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, vol que la coalició estigui preparada per si hi ha un possible avançament electoral a Catalunya. Assegura en una entrevista a l'agència EFE que la legislatura del president Pere Aragonès està esgotada i que les urnes servirien per reforçar l'independentisme.
Es convoquen eleccions? Es replanteja l'estratègia? El poble de Catalunya, si et dona la confiança i d'allò surt un govern fort, sigui d'uns, sigui dels altres o en coalició, et reafirma i et legitima per encetar aquest nou cicle que tenim davant de l'estat espanyol.
I un dels noms que sona com a possible candidat és Josep Rull. Castellà diu que li agrada la idea, però que la decisió s'ha de prendre en unes primàries. Per cert, encara en política, al barri de Gràcia, a Barcelona, avui comença la Festa Major, i això després que ahir al vespre s'hi fes el pregó, amb una absència destacada, la del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Sí que hi va ser la seva número 2, Laia Bonet, que va ser la que es va endur la ja tradicional i clàssica escridassada als líders polítics.
I l'únic que esperem és que puguem viure aquestes festes com les volem viure sempre, amb civisme, amb respecte i amb la millor de les actituds.
Va ser a l'inici de l'acte quan Bonet va donar la benvinguda als assistents entre xiulets i crits d'independència. No és el primer cop que els veïns de Gràcia xiulen als representants de l'Ajuntament que assisteixen al pregó. Fa 2 anys se la va endur la llavors alcaldessa Ada Colau i l'any passat li va tocar el rebre a qui era regidor, a Eloi Badia. Però més enllà d'això, el protagonisme també va ser pels pregoners, òbviament, d'aquesta edició. Gemma Carceller.
Els capitans dels equips del Club Europa van ser els encarregats de recitar un pregó reivindicatiu. Àlex Cano i Andrea Porta van centrar el seu discurs en contra de l'LGTBI-fòbia i el masclisme.
De fet, som el primer club del país que ha adoptat en els seus estatuts una declaració de valors contraris al racisme, al feixisme, al masclisme, l'homofòbia i al bullying.
Que un any més diem prou a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, perquè ni el masclisme, ni el racisme, ni el feixisme són benvinguts a la Vila de Gràcia.
Com cada any es preveu que passin per les festes milers de persones. Per això l'Ajuntament de Barcelona ha creat 3 itineraris segurs i ha reforçat la seguretat amb controladors. Pel que fa a la mobilitat, es recomana utilitzar el transport públic, que serà gratuït dissabte i diumenge.
En canvi, a diferència de Laia Bonet, qui sí que s'ha fet un autèntic bany de masses a les últimes hores és Abel Caballero, un cop més. L'alcalde de Vigo, ja ho sabeu, és especialment conegut per la seva obsessió amb el Nadal i les llums nadalenques que omple la ciutat gallega durant setmanes i setmanes i setmanes. Ja no a finals d'any, no. Des de mitjans d'any, molts cops. Doncs bé, aquest cop Abel Caballero s'ha atrevit a, atenció, rapejar.
Yo hoy tenía que rapear, pero me lo voy a plantear, porque en este momento aún puedo rectificar. Por eso, desde aquí diré, rapear estando fónico es propio de una ciudad como Vigo, donde no nos para ni la fonía.
M'encanta el moment aquest en què no trobava rimes i va decidir optar pel i òbviament la plaça de Vigo va respondre. És ell improvisant un rap d'aquella manera, al festival O Marisquinho, que s'ha celebrat aquests dies a Vigo. Tot i alguna relliscada, sembla que s'ho portava estudiat, però després se n'oblida per complet. Tot i això, l'eufòria a la plaça és absoluta. A les últimes eleccions municipals, recordem, el socialista Abel Caballero va aconseguir el 61% dels vots. 5 minuts llargs i arribarem a 2:15 del matí. Més coses, un jutge envia a presó provisional un agent dels Mossos d'Esquadra del Bages per haver agredit sexualment una jove, atenció, amb una discapacitat del 55%, segons explica el Nació. El policia formava part de la divisió informàtica d'una comissaria de la comarca i va aprofitar la seva expertesa per anar-s'hi acostant a través d'un grup de WhatsApp creat i gestionat per ell mateix sobre massatges i teràpies naturals amb l'únic objectiu final d'enganyar la noia, Bàrbara Padilla.
Segons la investigació, el detingut l'hauria estat violant de forma reiterada i continuada durant com a mínim els darrers 6 mesos, fins que el pare i la germana de la jove van llegir els missatges del seu mòbil. Va ser llavors quan van presentar la denúncia. No la van tramitar amb el sistema habitual per evitar precisament que l'acusat la detectés. Ahir el jutge el va enviar a presó de forma preventiva per evitar que pogués destruir les proves.
I per cert que a Olot, els Mossos han suspès de sou i feina a la gent que va clavar una bufetada a la cara d'un home que estava assegut enmig del carrer a terra durant la nit, sense fer res, estava allà assegut. La direcció de la policia ha pres aquesta decisió fins que la Divisió d'Afers Interns acabi l'investigació interna que ha engegat.
Ho ha pensat fa pocs minuts al diari Ara. Els fets es remunten a dimecres de la nit. 3 agents dels Mossos es van trobar un home assegut al terra. Els policies li van dir que se n'anés a dormir, però ell va respondre insistentment que el tornessin a picar. Un agent va acabar clavant-li una bufetada. Aquest era el moment.
Que me pegas otra la persona. Que me pegas otra la persona.
A banda de suspendre de sou i feina a la gent, els Mossos també estan investigant l'actuació dels 2 agents que l'acompanyaven. De fet, a un d'ells l'investiguen per presumptament haver clavat una punta de peu a l'home abans de la bufetada.
I amb tot just mitjoreta llarga, a partir de les 10 del matí, la selecció espanyola femenina s'enfrontarà contra Suècia a les semifinals del Mundial. Si l'equip de Jorge Vilda guanya, aconseguirà el bitllet per la final del proper diumenge. És el primer cop que la selecció espanyola disputa la semifinal d'una gran competició com és el Mundial. Al davant hi tindrà Suècia, un equip consolidat en aquest tipus de campionats. Per exemple, el 2019 va quedar tercer al Mundial i va aconseguir la plata. Recordem també els Jocs Olímpics de Tòquio. De fet, en els últims partits, les sueques han enviat a casa els Estats Units i el Japó. Doncs bé, fa una estona ja hem conegut l'11 inicial de la selecció espanyola i atenció, jugarà el combinat espanyol amb 7 futbolistes del Barça i amb una gran novetat i una meravellosa notícia per tota la colorada. El retorn com a titular d'Alexia Putellas. Anem cap a Nova Zelanda, enviat especial de RAC1 a Auckland. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, doncs aquí a l'Eden Park la gent ja comença a ocupar els seus seients, es nota nerviosisme, va agafant color aquest estadi. Avui explicàvem al nostre matí, a la vostra matinada, que Auckland no semblava una ciutat que acollia aquesta semifinal. Doncs ara ja comencem a veure els colors de les dues seleccions i, com deia, repassem aquest 11 inicial amb Alexia com a gran novetat. Cata Coll a la porteria, defensa de 4, Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina i Olga Carmona, al mig del camp Teresa Velleira, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. No ho feia sortir a l'11 des del dia de Zàmbia, i a davant Mariona Calentei, Alba Redondo i Jennifer Hermoso. Per la banda sueca tenim confirmades també l'11 inicial i podem dir que l'altra blaugrana que s'enfronta avui amb els colors blau i groc, Fridolina Rolfo jugarà a l'11 de Suècia. I últimament també hem confirmat qui xiularà aquest partit. Serà una tripleta brasilera. L'àrbitre titular serà Edina Alves i a les bandes Black i Cruz. I al bar hi haurà un colombià, Nicolás Gallo.
Gràcies, Aleix. Doncs res, d'aquí 32 minuts, mitja hora mal comptada, arrencaran aquestes semifinals, aquest Espanya-Suècia del Mundial Femení de Futbol. I aquí al meu costadet hi tindré durant tot el matí, mentre duri el partit, a la Marina Garrido, companya de la redacció d'Esports, perquè ens vagi actualitzant minut a minut en directe doncs com avança el partit, si hi ha gols, si hi ha jugades destacades, etc. I també anirem connectant amb l'Aleix Graell, que recordem és l'enviat especial de RAC1 a Nova Zelanda. I mentrestant encara cueix la polèmica per l'arbitratge del Getafe-Barça de diumenge, que va fer esclatar a Xavi Hernández després de la roda de premsa. Ara el club blaugrana ha presentat al·legacions per intentar reduir la sanció a Rafinha per la vermella que va veure. També l'entrenador terrassenc s'exposa a una sanció per la seva expulsió i les paraules a la roda de premsa posterior. Pau García.
Pel que fa a Rafinha, el club blaugrana ha enviat un escrit al comitè de competició per minimitzar les conseqüències, com fa sempre que hi ha una targeta vermella. Un dels arguments del Barça és la provocació prèvia de Gastón Álvarez. També incideix en que la pilota estava en joc per evitar que la sanció entri en el següent tram entre 3 i 6 partits de penalització. Tant Rafinha com Xavi s'exposen de moment a una sanció de 2 partits. L'acte no parla de l'acció del futbolista com a agressió ni tampoc posa en boca de Xavi algunes expressions que se li van llegir als llavis i que podrien tenir l'afegit de desconsideració. Sobre l'expressió del penalti inventat existeix un precedent, el de Carlo Ancelotti en una situació idèntica que va acabar sense sanció.
La primera situació és bastant clara. No és penalti perquè simplement perquè no toca el baló con la mano. Ha tocat el baló con el pecho, simplement no ha tocat el baló con la mano. Lo han inventado.
Per les paraules de Xavi en roda de premsa, és possible que hi entri el Departament d'Integritat de la Federació i pugui demanar alguna sanció. Integritat hauria de demanar al Comitè de Competició que obrís un expedient sancionador. Si això passés, hi hauria gairebé un mes d'instrucció per decidir si Xavi ha posat en dubte la integritat.
Per cert, que hi ha un vídeo que va penjar de Zone, són 30 segons, no el reproduïm ara perquè la qualitat del so no és bona, perquè hi ha molt xivarri, perquè està tot l'estadi, tota l'afició apretant, i és veritat que el vídeo té sentit si el pots veure, perquè pots llegir els subtítols. Però en el vídeo s'hi veuen Araujo, s'hi veu Pedri, i també hi apareix en un moment Lewandowski protestant a l'àrbitre precisament després de que ensenyés la targeta vermella Rafinha. Hi ha un moment que un dels tècnics del Barça li diu a Pedri que hi ha hagut un cop de colze, que l'expulsió és merescuda, i Pedri en aquell moment diu ja, però i el que ha passat amb Gundogan, que l'ha deixat sense respiració, què passa? I en aquell moment es vol la desesperació, també es veu Araujo dient és que són faltes constants, és que no paren, és que no paren, és que en porten ja moltíssimes i seguim igual. Són 30 segons en què queda palès a la perfecció la frustració i la desesperació en què el Getafe de José Bordalás va aconseguir sotmetre els jugadors del Barça aquest diumenge. Els turistes catalans atrapats durant 10 dies a Etiòpia ja han passat la primera nit a casa. Per fi, el grup va arribar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat i un cop a terra no es van mossegar gens ni mica la llengua a l'hora de parlar del poc suport que senten que han rebut de les administracions. A l'aeroport del Prat hi era el Josep Ferrer.
Cansats per més de 48 hores de viatge i sense haver dormit i amb ganes de deixar enrere el malson viscut a Etiòpia, pocs minuts després de 6:45 de la tarda d'ahir, els 9 turistes catalans i la seva guia es retrobaven amb els seus familiars, que els esperaven amb molta impaciència i amb moltes ganes de poder-los abraçar. Les seves primeres paraules van ser d'agraïment per haver-los tret del país, però també van tenir retrets en concret per l'ambaixador espanyol a Etiòpia. Així s'expressava Núria Jiménez, una de les turistes atrapades entre el foc creuat.
Sentis trets i que diguis qui és que el senyor ambaixador d'Espanya a Etiòpia no ens ha dit res. Fa pocs dies va vindre a buscar la foto. Tots li vam dir el que pensàvem, no? Que era un poca vergonya i que el que tenia que haver fet era com a mínim haver parlat amb nosaltres. No sabia res.
Un cop a casa volen recuperar-se del viatge com més aviat millor. Són conscients que potser alguns necessitaran ajuda psicològica per superar el que han viscut.
El grup va arribar a l'aeroport del Prat cap a 6:45 de la tarda, quan alguns familiars ja feien unes hores que els esperaven. La Neus, la germana d'una de les turistes, que era la Núria, també va carregar contra l'agència de viatges i les administracions per com van atendre'ls. En va parlar al Versió Estiu.
Se'ns va dir que se'ns donaria ajuda per part de la Generalitat o algú, i ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres. A part de lo mal atesos que ens vam sentir quan vam anar a l'agència, vam veure que les gestions eren lentes i poc productives, i llavors per això pues vam acudir als mitjans de comunicació.
De fet, la Neus va agrair l'ajuda que van trobar en els mitjans de comunicació, especialment de RAC1.
Nosaltres ens vam posar en contacte amb diferents mitjans de comunicació perquè nosaltres, a part de difondre la notícia, el que volíem era ajuda, no volíem entrevistes de cabina ni res, volíem ajuda, ajuda, ajuda. I RAC1 va ser l'única persona que, a part d'entrevistar, ens ha ajudat i s'ha implicat fins al final.
Doncs bé, davant de les crítiques dels turistes, el govern espanyol insisteix que feia temps que existia un avís desaconsellant viatjar precisament a la zona. Ho va dir ahir el ministre d'Assumptes Exteriors, José Álvarez. Però una dels turistes, la Núria, insistia que ells no en sabien res de res.
Hacía ya muchos meses
que las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejaban viajar a esa región por cualquier circunstancia.
Jo estava allà amb un viatge organitzat, ningú ens havia dit que hi havia cap problema i ens hem trobat al mig del foc creuat.
I mentrestant, precisament a Etiòpia, un atac aeri ha deixat com a mínim 26 persones mortes i més de 50 ferits. Ha estat a la regió d'Amara, la zona on precisament havien quedat atrapats el grup de turistes catalans. Tot i que els residents asseguren que l'atac tenia com a objectiu els paramilitars Fano, hi ha diverses víctimes i ferits que són de població civil. I la situació a l'Equador empitjora i de valent a mesura que avancen les hores. Aquesta nit hi ha hagut un altre crim polític al país. És el segon en menys d'una setmana i a falta de 5 dies per les eleccions presidencials. Com dèiem aquesta matinada, Pedro Briones, dirigent del partit Revolución Ciudadana, ha estat assassinat a trets després d'un altre dia de violència i atemptats a tot el país. L'han mort just davant de casa seva, a la localitat de San Mateo, després que l'hagin disparat uns homes que acabaven de baixar d'una moto.
D'aquesta manera es confirma l'onada de crims a personalitats polítiques durant la campanya electoral a l'Equador. A banda del candidat a la presidència, Fernando Villavicencio, també han estat assassinats l'alcalde del municipi de Manta, Agustín Intriago, i el candidat a l'Assemblea de la Ciutat d'Esmeraldas, Rider Sánchez. A més, s'ha d'afegir diversos atemptats cap a polítics els últims dies. Mentrestant, a Guayaquil continua el caos. Milers de persones reclamen la llibertat d'un conegut criminal i narcotraficant, Fito, a qui fa 3 dies se'l va traslladar a una presó de màxima seguretat.
I als Estats Units, la justícia nord-americana afegeix una nova acusació contra Donald Trump per intentar manipular els resultats de les últimes eleccions. La decisió del gran jurat de Geòrgia s'ha conegut aquesta mateixa matinada, fa poques hores. És la quarta acusació penal contra l'expresident dels Estats Units després de 2 anys d'investigació. Una investigació que va començar amb una trucada al gener del 2021 suggerint a un secretari d'Estat que li aconseguís 12.000 vots. Els necessaris per revertir el resultat de les eleccions i sobre Joe Biden.
Trump ja tenia coll avall que el tornarien a imputar. Tot i això, es continua defensant amb dents i ungles i insisteix que ell no va manipular els resultats. Acusa la fiscal de voler imputar-lo per una causa que, segons diu, és ridícula. A banda de Trump, també han imputat 18 persones més. En aquest cas, si l'expresident tornés a ser escollit president dels Estats Units, no podria indultar-se a ell mateix.
I en les últimes hores segur que heu sentit un nom que fins ahir mateix us era del tot desconegut, almenys aquells que no sigueu especialment experts en política internacional o geopolítica, que és el de Javier Milei. Ell és el candidat d'ultradreta que diumenge va guanyar les primàries a l'Argentina per sorpresa i cada cop s'ha convertit en el candidat favorit per convertir-se en el nou president del país. Doncs bé, des de la seva victòria s'han fet virals declaracions seves durant la campanya, amb un to que no deixa indiferent a ningú. Per exemple, aquest on carrega fort contra el kirchnerisme, el moviment polític argentí de centre-esquerra, a qui titlla de casta parasitària.
Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre, inútil que une este país.
Al seu discurs, Javier Milei va deixar anar altres frases polèmiques, com la que sentirem ara, en què sosté que la justícia social és directament una aberració.
Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo.
I també critica amb duresa els impostos. Diu que només afavoreixen els amics del poder.
No favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder.
També reivindica la seva victòria, convençut que pot guanyar, com dèiem, a la casta. Fa servir molt aquest concepte, casta, a les properes eleccions presidencials.
Una Argentina distinta es imposible, con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años de sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales.
Les eleccions presidencials a l'Argentina seran el proper diumenge 22 d'octubre. I atenció, aquesta notícia d'última hora, la policia tailandesa demana la pena de mort per Daniel Sancho. Així ho ha anunciat fa uns minuts en roda de premsa després d'informar que ja ha tancat la investigació sobre el cas. El subdirector de la policia del país assegura que no va ser un accident i que el fill de l'actor Rodolfo Sancho, que està en presó provisional des del 7 d'agost, ho va planificar tot.
Demanem la pena màxima per Daniel Sancho. Sí, demanem la pena de mort per aquest cas. Ha estat un assassinat planificat i per norma es demana la pena de mort.
Doncs aquesta és la notícia d'última hora. La policia tailandesa demana la pena de mort per Daniel Sancho. La hipòtesi principal de la causa de la mort el passat 2 d'agost seria una ganivetada que el cirurgià colombià Edwin Arrieta va rebre al pit. Aleshores, Sancho va decidir desquartarar-lo durant més de 3 hores. Són les 9:40, queden 20 minuts per clavar a les 10. Encara tenim alguns temes per explicar-vos en aquests apunts imprescindibles per anar pel món, que avui hem començat una hora més tard, perquè és 15 d'agost, és excepcional i és el dia més festiu de l'any. De seguida tornem.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I si cau aquí el gordo de Nadal? Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Ja he vist tortugues!
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac.
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9:42. En només 10 dies, 14 pacients de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida han rebut un òrgan gràcies a 3 donants. Sí, 3 donants que han permès trasplantar òrgans a 14 persones en només 10 dies. Una fita que celebren des del centre, que anima les famílies a parlar sobre les donacions i informar si algú es vol fer donant d'òrgans. Anem cap a Lleida. Karen Alfonso.
Aquestes donacions, juntament amb els esforços dels professionals com sanitaris, administracions i mitjans de transport, han pogut donar una altra oportunitat a aquestes persones que només es podien curar amb un trasplantament. D'altra banda, amb la donació que es va fer al juliol, també s'ha pogut obtenir còrnies i altres teixits que han permès que la qualitat de vida dels pacients sigui millor. Segons les últimes dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, l'any passat un 82% de les famílies van donar el consentiment per donar els òrgans d'algun familiar i es van fer més de 1.300 trasplantaments.
I el sector turístic recupera un altre cop xifres d'ocupació prèvies a la pandèmia del coronavirus. Des de diferents punts del país asseguren que la campanya d'estiu està sent un èxit. Per exemple, a Barcelona, si no hi ha cap daltabaix d'aquí a finals de mes, l'estiu s'haurà acostat molt a les dades d'ara fa 4 anys. De fet, en els primers 6 mesos de l'any, els hotels de la capital ja havien ingressat més diners que en les mateixes dates del 2019. Sergi Alemany.
Amb una ocupació hotelera el juliol i agost del 87% a la capital catalana, només un punt per sota de l'estiu d'ara fa 4 anys, el fet que les nits d'hotel es paguin ara força més cares ho compensa. A RAC1 el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, es felicita per estar aconseguint qualitat per sobre de quantitat.
Estem facturant bastant més del que vam facturar el 2019. En el primer semestre estàvem aproximadament un 25% per sobre en el que és facturació. En ocupació creiem que no superarem el 2019. Això no és negatiu, sinó que aconseguim donar prioritat al públic de qualitat, el que està disposat a pagar per venir a Barcelona, el que està disposat a pagar molt per venir a Barcelona.
Tot i que Barcelona encara no ha recuperat del tot el visitant asiàtic que tenia abans de la pandèmia, l'arribada de cada cop més turistes nord-americans ha ajudat al sector. El gremi, també observat, diu que la tendència a reservar cada cop més a última hora va a l'alça, però que les reserves s'acaben omplint.
En la mateixa línia, a la Costa Brava, s'arriba aquesta segona quinzena pràcticament al 100% d'ocupació en allotjaments i restaurants. És un estiu, per tant, amb molt bones previsions, malgrat les restriccions per la sequera que afecta molts municipis, especialment a la zona de l'Alt Empordà. Girona, Bàrbara Julbé.
Moltes zones comunitàries, jardins i piscines estan sense regar. Alguns turistes ho accepten, però d'altres no tant. La majoria, això sí, coneixen el codi de bones pràctiques. L'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Pirineu de Girona ja fa anys que fomenta la sostenibilitat i el consum responsable d'aigua. Esther Torrent, la seva presidenta, explica a RAC1 que tenen previst fer més actuacions.
Unes xerrades entre els propietaris i gestors per mirar de minimitzar el consum d'aigua, posant dosificadors a les aixetes, revisant la pressió de les aixetes, etc.
Del 90% d'ocupació aquesta primera quinzena, els hotels de la Costa Brava Centre preveuen arribar gairebé al 100% els propers dies. Les cases de turisme rural, en alguns casos, fins i tot penjaran el cartell de complet.
Això a la Costa Brava, però la Costa Daurada també espera fregar la plena ocupació aquesta segona quinzena d'agost. Hi ha incertesa, però, perquè aquest estiu les reserves estan arribant molt a darrera hora. On hi ha un punt de pessimisme és a les Terres de l'Ebre, precisament, després d'un juliol per sota de les expectatives. Esteve Giral.
Sí, després d'assumir que aquest estiu estarà lluny dels rècords que s'esperaven després d'un inici d'any i una primavera espectaculars, la Costa Daurada treballa de valent llançant ofertes atractives per aconseguir omplir totes les habitacions, els hotels i també exaurir totes les places als càmpings. No estan ni de bon tros prou un estiu senzill, menys francesos, sense el turisme rus i amb no tants turistes de proximitat. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, ho explica a RAC1.
Sí, és cert que les reserves han costat que arribessin perquè van molt de darrera hora i és molt difícil tindre una previsió clara per final d'agost què succeirà. Però sí que pensem que l'agost acabarà amb unes ocupacions d'un 90-95%.
Un final d'agost, per tant, una mica incert, tot i que es respira prou optimisme, una mica més costerut a l'interior de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
I a les comarques de Lleida i la zona dels Pirineus, l'onada de calor no ha frenat aquesta zona com a destí de vacances. Més aviat, tot el contrari, milers de turistes han fet penjar el cartell de complet en càmpings. De fet, en aquest pont del 15 d'agost, els hotels estan entre el 90 i el 100% d'ocupació. Karen Alfonso.
Els càmpings i hotels de les comarques de Lleida i en especial el Pirineu han fregat la plena ocupació a aquest pont de la Mare de Déu d'agost. Segons explica el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, les fortes temperatures han ajudat a fer que els turistes d'última hora triessin el Pirineu per passar el pont.
Evidentment, la ona de calor ens ajuda, sobretot a la part del Pirineu, perquè d'alguna manera, pues, la gent a lo millor d'última hora o que decideix fer una escapada de pont, pues segurament això també, lògicament, ens ha ajudat.
Els principals reclams de les comarques lleidatanes són els esports d'aventura, concretament el rafting i els espais naturals, on per aquest pont ja és habitual veure una gran afluència de visitants.
I 24 hores després d'estar completament aturat per l'erupció, una nova erupció del volcà Etna, l'aeroport de Catània ja torna a funcionar amb total normalitat. El núvol de cendra del volcà més actiu d'Europa ja s'ha dissipat del tot i això ha permès reobrir amb seguretat l'espai aeri fa poques hores. Les autoritats ja tornen a donar llum verda als vols amb origen o destí a aquest aeroport, el de Catània. De fet, aquest matí ja s'ha alerat el primer avió des de l'aeroport. Tot plegat avui, que és el segon dia de vaga de pilots de Ryanair a l'aeroport de Charleroi a Brussel·les. Afectarà 4 vols entre la capital belga i Catalunya. Són un trajecte d'anada i tornada des de Barcelona i un altre des de Girona. I la rumba catalana treu pit de la seva singularitat i torna a picar el crostó del Ministeri de Cultura per voler canviar-li el nom i dir-li rumba espanyola. El sector es manté ferm i asseguren que no cediran.
Un dels pioners de la rumba catalana, Joan Capdevila, integrant del grup Rumba 3, assegura que la rumba catalana té una naturalesa diferent de l'espanyola. Per això, en una entrevista al Món RQ, Capdevila creu que no es pot englobar dins d'una mateixa etiqueta.
La rumba catalana és una identitat pròpia que s'ha creat aquí. És una forma diferent d'interpretar la rumba. Jo ja sé que n'hi ha la rumba espanyola, l'andalusa, tot això. La rumba catalana crea una forma diferent de tocar-la, no?, i de cantar-la. Nosaltres aprofitem molt, per exemple, el que és la caixa de la guitarra. Juguem molt amb els acords i amb percussió.
Si la rumba catalana aconsegueix ser patrimoni material de la humanitat, se sumarà a les 7 tradicions catalanes que ja tenen aquest reconeixement.
I atenció a les properes dues notícies que us explicarem ara, perquè són d'aquelles que fa sortit de forma genuïna dins un... Com? Comencem per la que hem llegit avui al matí a La Vanguardia. Un grup d'activistes que tenen un programa a Canal Sur volen traslladar 15 tones de gel d'un iceberg de Grenlàndia fins a Màlaga. El grup, que s'ha batejat com a Operació Iceberg, explica que es tracta d'una iniciativa per conscienciar sobre el canvi climàtic i la desaparició dels gels polars. Per això, quan el gel arribi a Màlaga, el deixaran fondre enmig del carrer. Està previst que arribi amb vaixell el mes que ve. Recordem, 15 tones d'iceberg de Grenlàndia, agafar-lo d'allà, portar-lo a Màlaga i deixar-lo fondre enmig del carrer. La iniciativa no ha agradat gens a entitats ecologistes que critiquen l'impacte ambiental, com a mínim, del viatge. Això d'una banda. I de l'altra, atenció a aquest cas també, en una quingueta de Badalona s'ha acomiadat una treballadora per tenir pèl a l'aixella. Ho ha denunciat una entitat LGTBI a les seves xarxes socials i ho explica avui al Periódico. A la noia la van despatxar el 25 de juny després que un client es queixés per l'aspecte físic d'ella. Ara bé, fonts de la Paradeta han assegurat al diari que l'acomiadament no va ser conseqüència de la imatge que projectava, sinó que era una treballadora conflictiva, diuen. Sí que admeten, però, que va fer-se una mala gestió de la queixa i que van plantejar un canvi de protocol de vestimenta. Mor un motorista després de caure d'un penya-segat quan volia fer una fotografia a Tossa de Mar, a la Selva.
Va ser dissabte a la nit quan l'home de 30 anys i de nacionalitat francesa va caure des de 35 metres. La víctima va traspassar una tanca a la zona de la Cala Fotadera per fer-se una foto, però va relliscar. Els equips d'emergència van rescatar el turista, que estava inconscient. El van traslladar fins a l'hospital Josep Trueta, però poc després va morir per la gravetat de les ferides. Els Mossos ja han tancat la investigació i han confirmat que es tracta d'una mort accidental.
I un noi de 17 anys es troba en estat crític després d'ofegar-se en una cala a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre.
L'ofegament va passar a una zona molt rocosa de la Cala Forn. Els bombers van treure el noi inconscient de l'aigua el diumenge a la mitja tarda. Després, el grup d'actuacions especials van traslladar el menor amb helicòpter fins a l'hospital. De moment es desconeixen les causes de l'ofegament. De fet, és el segon cas a l'Ametlla de Mar les últimes setmanes. Un altre noi de 26 anys va morir ofegat fa 10 dies quan es trobava sota els efectes de l'alcohol.
I un veí de Sant Cugat troba restes d'ossos que podrien ser humans a la muntanya de Collserola.
L'home passejava ahir al matí amb el seu gos quan van trobar els ossos a prop de la font de la Rabassada. Les restes es van trobar en una zona boscosa i podrien ser un fèmur i un crani. Ara la policia forense dels Mossos treballa la identificació i la causa de la mort. Aquesta no és la primera troballa d'aquest tipus a la muntanya. Fa un any, un grup d'excursionistes ja va trobar un crani en una zona propera on ara s'han trobat aquests ossos.
I segon sabotatge consecutiu a les antenes de Parlem aquesta última setmana, l'operador de telecomunicacions denuncia a Twitter que ara algú els ha tallat els cables del centre que dona servei a l'Alt Empordà i la Garrotxa. L'empresa insinua que hi pot haver algú interessat al darrere, perquè diuen que el sabotatge és molt professional. I avui Movistar Plus estrena la sèrie documental Vuelo JK 5022, la tragèdia de Spanair.
Y luego, una vez que el avión se elevó, se oían gritos y la gente se dio cuenta que nos estrellábamos.
La sèrie parla sobre la tragèdia de fa 15 anys a l'aeroport de Madrid-Barajas, on van morir 154 persones en aquest accident d'avió. És un dels accidents aeris amb més morts de la història de l'estat espanyol. Per darrere, només hi ha el xoc entre dos avions l'any 1977 amb més de mig miler de víctimes. La sèrie intenta resoldre alguns dubtes sobre l'accident. Per exemple, per què no es va activar cap alarma que advertís que l'avió no estava en condicions d'enlairar-se? La sèrie també compta amb el testimoni de supervivents i de familiars de les víctimes. I mor als 92 anys el productor i protagonista del documental de Netflix The Black Godfather, Clarence Avant.
This name kept coming up.
Who is this guy that I keep hearing about?
He wasn't there, but he was right there.
The record business, Hollywood, civil rights.
Al documental hi apareixen figures com Barack Obama, Bill Clinton o Muhammad Ali. Avant era una de les figures més respectades de Hollywood, tot i que mai va ser el focus de les càmeres. Va començar a guanyar fama després de ser el promotor del primer tour de Michael Jackson, Bat, durant el 1980. A partir d'aquí va ser assessor de moltes estrelles de l'elit de Hollywood, com Whitney Houston, Jay-Z o Pharrell Williams. La seva família va fer un comunicat ahir a la tarda on explicaven que el productor va morir diumenge a la ciutat de Los Angeles. I abans de fer un repàs a tot el patracol de concerts que tenim per avui, Mare de Déu d'agost, 15 d'agost, una estrena musical. El cantant Jufjan Stevens ha publicat per sorpresa la cançó So You Are Tired. És el primer avançament del seu nou disc, que portarà per títol Javelin. El cantautor nord-americà, conegut sobretot per la banda sonora de la pel·lícula Call Me By Your Name, que és tan meravellosa pel·lícula, entre d'altres, ha explicat que el disc veurà la llum el 6 d'octubre. I com deia, avui, que és la Mare de Déu d'agost, mig país està de festa major, com per exemple a Badalona, que avui tenen doble concert. Julieta i de l'altra els Figaflaues.
Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava.
Serà el passeig de la Rambla i començarà a 1:15 de la matinada. Mentrestant, a Banyoles aquesta nit és el torn de la Muixca. Serà a 11:45 de la nit a la plaça Major de Banyoles. I a l'Alt Penedès avui Su actua a la festa major de Torrelavit. La cantant puja a l'escenari a partir de 11:45 de la nit. I més enllà de les festes majors, continuen els festivals. Avui, a Cap Roig, actuen els de Simba a Kiara, el tribut al Rei Lleó. L'espectacle adreçat als més petits de la casa començarà a les 9 de la nit i anirà a càrrec dels mateixos artistes que fan el musical a Madrid, que és la companyia On Beat. Encara a la Costa Brava, avui al Festival de Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols, dues cites. D'una banda, la Pegatina. I de l'altra, Macaco. Tot plegat començarà a les 10 de la nit i encara hi ha entrades disponibles. I a Palamós, avui, Art de Bogotà actua al White Summer. El grup de Múrcia pujarà a l'escenari a les 10 de la nit i també encara a hores d'ara queden entrades disponibles. I acabem anant cap a Falset, on els tiets posen punt final al Festival Garbinar de Pop.
I ens van passar concert plorant.
Tot plegat començarà a 12:15 de la matinada, però totes les entrades, òbviament, són els tiets, és el seu estiu, estan exaurides. Pel que fa als la resta dels esports, amb Repsol, què més tenim, Pau?
En clau de mercat, el Barça, Xavi vol reforçar la posició de lateral dret i el nom que genera més consens al club és el de João Cancelo. L'oferta que el Barça li presentarà al Manchester City és una cessió amb opció de compra futura no obligatòria, tot i que el portuguès té una fitxa alta, no compta per Guardiola i el que juga a favor del Barça és que té un contracte llarg amb el City fins 2027. La situació compromesa i el seu sou tan alt fan que el jugador també busqui una sortida. D'altra banda, el Madrid presentarà avui el seu nou fitxatge a la porteria, Kepa Arrizabalaga, que arriba cedit del Chelsea per una temporada. El basc és l'escollit per suplir la llarga absència de Thibaut Courtois, lesionat del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. També reforça l'Espanyol, que farà oficial el seu primer fitxatge en les properes hores. Segons ha pogut saber RAC1, Pere Milla ha estat l'home escollit per ser el primer reforç del conjunt de Luis García. El davanter de l'Elx arribarà al club blanc i blau per un valor que rondarà els 3 milions d'euros.
Fora del mercat, ahir va acabar la primera jornada de primera divisió amb triomf de l'Atlètic de Madrid.
Els matalassers van tancar la jornada amb una victòria per 3-1 davant el Granada al Civitas Metropolitano. Morata, Marcos Llorente i Memphis, amb un autèntic golaç, van marcar pel conjunt del Cholo Simeone. Per cert que els aficionats de l'Atlètic van rebre amb una gran xiulada Joao Félix, tot i que no va tenir minuts. També es va jugar el Cádiz 1 a la Alavés 0.
El gol de Memphis Depay és d'aquells que val la pena recuperar-lo, perquè és un autèntic golaç, una gardela des de casa seva, pràcticament, que entra per les caires, és bestial. I atenció amb aquesta dada, perquè la Premier League, amb només els 5 fitxatges més cars, ja ha gastat més diners que tota la Lliga Espanyola en conjunt.
A Anglaterra, la despesa en el que va de mercat ha estat de més de 2.000 milions d'euros. Ahir, de fet, es va signar el traspàs més car de la història d'aquesta Lliga. Es tracta de l'equatorià Moisés Caicedo, que el Chelsea ha fitxat del Brighton per 133 milions d'euros. Per veure bé la diferència entre les dues lligues, a l'Espanyola en conjunt s'han gastat només 314 milions d'euros en fitxatges, i l'únic que en supera el 100 és el de Jude Bellingham pel Real Madrid. I, a més, el següent més car ja baixa fins a només 20 milions, que és Arda Güler, també pel Madrid.
Déu-m'hi-do. I fora del futbol, Pau, alguna cosa més?
En tenis, Carlos Alcaraz encapçalarà l'equip espanyol a la Copa Davis. La fase de grups de la competició es disputarà del 12 al 17 de setembre a València, i a més d'Alcaraz, el conjunt espanyol el conformen Alejandro Davidovich, Marcel Granollers i Roberto Bautista, amb David Ferrer com a capità. Els rivals seran Corea del Sud, República Txeca i Sèrbia, amb Novak Djokovic. Els equips buscaran accedir a les finals de Màlaga.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Oi? I aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Les 10, el trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Continuem amb un matí tranquil.